Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Inicio de curso escolar desigual en la Marina Alta. Lo decimos a raíz de que algunos ayuntamientos, como el de Xàbia, Calp y Teulada Moraira, decidieran anoche suspender las clases para hoy, atendiendo a esa alerta naranja por fuertes precipitaciones y principalmente a esa declaración del nivel 1 de emergencia por inundaciones decretado ayer por la Generalitat Valenciana para toda la Comunitat Valenciana. También se han suspendido otras actividades al aire libre, deportivas, cierre de parques infantiles, medidas estas últimas de precaución que sí que se han adoptado por otros municipios, aunque se hayan mantenido hoy las clases en la mayoría de los municipios de nuestra comarca. Por cierto, ahora hace un rato ya, pues ha comenzado a llover con mayor intensidad. De hecho, Avamet, la página web de la Asociación Valenciana de Meteorología, Josep Peinado, indica que ya se han acumulado algo más de 17 litros en el Verger o cerca de 12 en Pego. Ahora le preguntaremos a su alcalde, a Basili Salort, si ha podido llegar bien, porque le hemos convocado hoy y justo ha llegado en el momento en el que más llovía. Ahora vamos con él, antes con unos titulares de portada. Denia está de celebración con el 10º aniversario de su reconocimiento como ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO. La conmemoración comenzará este septiembre, se extenderá hasta 2026 con una serie de actividades que incluyen espectáculos de humor, Denia Festival con chefs internacionales y el concierto de Santa Cecilia. Vicent Grimalt, alcalde.
Estem davant de una data important, de un aniversari que per a Denia crec que ha representat molt, que va ser el 11 de desembre del 2015, quan es van reconèixer des de la UNESCO com a ciutat creativa de la gastronomia. Han passat 10 anys en el que han passat moltes coses i nosaltres el que volem pues, bueno, celebrar d'alguna manera esta efemèride a través d'una sèrie d'accions, d'una sèrie d'events que encarats sobretot a la ciutadania.
El Ayuntamiento de Denia ha presentado un proyecto de participación ciudadana para remodelar la explanada de Torre Cremada con el objetivo de hacerla más humana y agradable, manteniendo sus usos actuales como feria, aparcamiento y conciertos. El 1 de octubre se celebrará un taller técnico para definir las acciones posibles y el 25 de octubre se abrirá el proceso para que la ciudadanía presente ideas y comentarios. El Ayuntamiento de Calp se ha visto obligado a intervenir en la preparación del centro educativo temporal Iesles Salines, ya que la Consellería de Educación no ha entregado el mobiliario ni el personal necesario para su montaje y limpieza. Así lo ha criticado en un escrito el equipo de gobierno en nota de prensa. Al respecto, el PP de Calp denuncia la actitud del tripartito al intentar trasladar a la Generalitat la responsabilidad de este retraso, cuando el origen, señalan, del problema está en los incumplimientos del propio ayuntamiento. Y en la página de sucesos, la Guardia Civil ha detenido en el puerto de Denia a un hombre de 27 años tras hallar más de 7 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo del guardaobjetos de su vehículo. La droga estaba distribuida en 6 bolsas envasadas al vacío y junto al narcotráfico se intervino el coche utilizado. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Y completamos titulares. Javier Zamora, Deportes, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mirando al cielo están muchos equipos porque muchas instalaciones hoy han suspendido la actividad deportiva al aire libre. Esperemos que con el paso de las horas vayan mejorando y que cada uno de ellos, pues la verdad es que vayan planificando ya los partidos, porque hay que recordar que comienza la liga este próximo domingo. Hablaremos de baloncesto, nuevas incorporaciones en el seno del Club Baloncesto IFAC Cal. Ha llegado Daniel Cabello, un pivo congoleño de 2-0-3, y también el irlandés Elliot Carney. Además, se confirma la renovación del escolta Kiko Corona. En el mundo del fútbol sala, es noticia el club de fútbol sala adenense, que disputó uno de sus partidos ya últimos de pretemporada, caía derrotado en el propio pabellón adenense 2-3 frente al conjunto del Alfar del Pi. Donde las cosas van mejor imposible es en esa fase de ascenso a preferente que están disputando las jóvenes cadetes del Club Deportivo Paidós Denia. Ganaban en su visita a la Ollería por 57-68.
Anúnciate en Denia FM.
Llama al 96-578-4242.
Basili Salort, alcalde del Verger, molt bona vesprada.
Molt bona vesprada i moltes gràcies per comptar amb mi.
No plovia en tot el matí i justament quan has arribat ha començat a ploure bastant.
Sí, la portàvem des de Verger i hem entrat a Denia, no plovia, hem eixit de l'aparcament i ja ha començat a ploure.
Bueno, l'has traído tu, no?
Sí, sí.
Vale. Bueno, comentàvem abans en esta portada del nostre informatiu que segons Avamet en el Verger ja s'han acumulat uns més de 17 litres, a Pego més de 12 ja i a Xàbia la zona del Faro, del Cap de la Nau, más de 7 litros. Bueno, com ha començat el nou curs escolar, Basili?
Doncs la veritat que al Verger molt bé. Tenim l'escoleta i el CEIP Segària, que tenim un gran equip docent, que, per exemple, el CEIP Segària sí que va rebre els xiquetes i xiquets a la dolçaina de l'espai López Cabrera del Verger, que va estar molt xulo. I bé, i les instal·lacions tenim un bon manteniment, tenim que fer unes reparacions que no hem pogut fer a l'estiu pel material, que és les cornisses i això, per l'aplicació del propi material, l'hem de fer ara amb més frescoreta, però bé, en principi tenim una escola que és una enveja comarcal, la veritat que unes molt bones instal·lacions, que hem sabut actualitzar també els passats plans edificants i demés, i bé, i celebrant també que som una escola plenament en valencià.
Uh-huh. I el curs polític com comença, Basili?
Bé, el curs polític l'encarem amb molt d'entusiasme, amb molts projectes pel mig. Ara anem a començar ja, si no esta setmana, la que ve, les obres del carrer Sant Lluís, l'entrada del poble per Ondara. Estem ja, és imminent ja la licitació de la fàbrica Sabó i l'Ajuntament Vell també estem acabant de redactar els plecs de condicions per a també licitar, així que millor impossible. I sobretot el que més hem lluitat i el que més ens ha costat un any, però ho hem tret endavant, és que ja han començat les obres del Punt Jove, la nostra regidora Alba Pérez, que s'ha implicat molt i que sempre ho dic, és una de les polítiques públiques que millor ens ha eixit i que més bons resultats ens ha donat.
Conta'ns algo més sobre este Punt Jove, on està, què s'ha fet, bueno, què s'està fent, què es farà, quin és l'objectiu?
Doncs mira, és l'antic escorxador, que està bueno, al carrer d'Escorxador, i va ser escoleta infantil, i ara fins fa poc hi havia un parell d'associacions que ja tenien poca activitat i vam decidir agarrar-lo tal com estava i anar provant. Tenim una tècnica de joventut que està dinamitzant-ho molt, molt bé i ara el que fem és reformar tota el que és la planta que té dos aules i un despatx i banys i anem a agarrar un trosset del costat de l'antic llavador que augmentar una aula que també servia per a projeccions i per a zona d'esbarjo i la veritat que i un patiet que farem també per a que els xicots tinguin un lloc també on estar a l'aire lliure, a banda de tindre al costat un campet mixte de futbol i bàsquet que també fan molt bon ús d'ell.
Mm-hmm. I de la fàbrica de Sabó i de l'Ajuntament, què ens pots contar?
Doncs la fàbrica Sabó anem a actualitzar-la, a reformar-la tota en climatització, en insonorització, en totes les perfileries d'alumini i demés. Anem a fer un espai, una nova barra, millorem les eixides d'emergència, tot el tema de prevenció d'incendis, i la veritat que pegarem un bot qualitatiu perquè es preveu un aforo de vora 1.000 persones de peu i és un dels centres culturals i festius del nostre poble que mereixia atenció de fer a un munt de temps i ja per fi. És també un projecte que ve gestat de la passada legislatura i que es fa molta il·lusió poder començar.
Mm-hmm. I del vell Ajuntament?
Pues l'Ajuntament Vell el van tombar. També és la fàbrica Sabó és del Pla Conviure de la Generalitat. Així està en el Planifica de la Diputació també, fent meitat i meitat. I bé, preveiem un espai multiusos, perquè servisca per a associacions, per a sala de premsa, per a reunions, per a col·loquis, per a de tot. Hem pensat també una aula que siga més per a activitats de taller, de si volen fer escultura, pintura, alfareria, tot el que això comporta de fang. També tenim una preparada, volem preparar un audiovisual també, que estarà molt de moda, inclús fer podcast o emissions, o no sé si pensar en una ràdio municipal, però bueno, això ja més a llarg termini. I bé, volem que siga també un centre cultural de primer ordre que estiga al centre del poble.
Parlaves també de ses obres de l'accés sur al Verger des d'Ondara. Comenta'ns una miqueta més, perquè sempre mos agrada als periodistes parlar de quan comencen, quan poden acabar... Bueno, comenta'ns.
Sí, ha estat un període d'un parell de mesos i anem a fer tota la que és l'entrada del carrer Sant Lluís fins a la residència, que és millorar tot el tema de l'asfaltat, des de les aigües, posar arbres també en el Corques i demés, millorar l'aparcament i la zona de residus, i la veritat que oferir una altra visió quan s'entra al poble. A més, a la primera casa del poble també farem un mural que donarà la benvinguda al visitant i als veïns i veïnes, que des d'Ondara, i jo penso que canviarà molt la percepció que es té del Verger quan es ve des de dins la comarca.
Ara està plovent, però bueno, encara estem a l'estiu, encara que no pareix, perquè setembre pareix que ja s'ha acabat l'estiu, i no, encara estem a estiu fins al dia 21 de setembre. Lo que passa, bueno, parlant de l'estiu, sí que me'n recorde que l'estiu passat al Verger sí que vareu sofrir certes restriccions de subministrament hídric. Vasili, aquest any no. Aquest any he fet els deures, no sé, per què no ha passat este millor, no? Que no hagi passat
sí,
este estiu.
Pense que ha sigut un any en la pluviometria ha estat molt millor. També van netejar els pous del Boticari i de Pelús per a que millorar la captació d'aigua. I en definitiva, hem estat més vigilants també a tots aquests temes de prevenció per a que a l'estiu no ens faltara. Jo alguna volta sí que havia comentat que secaria antes tota la península que el Verger, però bueno, n'hi ha vegades que les situacions són tan excepcionals que ens va baixar molt el nivell, però sí que és veritat que tenim accés a l'aigua prou bo, però va ser una situació totalment excepcional que es va obligar a prendre les mesures, però bueno, va ser una cosa més de la voluntat de la gent d'estalvi que efectiu, però bé, vam poder passar l'estiu i ara el que pretenem és millorar les captacions, veure a mitjà llarg termini també si mirem altres perforacions, d'altres aqüífers des de Segària, i també ara ha acabat el contracte de l'aigua, que està prorrogat ara mateixa mentre es fan els nous plecs, farem una nova concessió a 20 anys de l'aigua potable per tal de així invertir en una millor sensorització, en millorar el rendiment de la xarxa, en millorar l'estalvi, millorar l'ús de l'energia i també tot això, tot el tema de comptadors intel·ligents i de més, però vull fer un augmentar en la racionalització de l'aigua.
Això en tema de l'aigua, en tema de prevenció de focs, podríem parlar també d'una mesura que ho parlaven abans d'entrar a aquesta entrevista, que a mi m'agrada molt, és la implantació per part de l'Ajuntament del Verger, no, de ser pasturatge controlat amb cabretes. No? Com va sorgir la idea ja l'any passat i com va sorgir tot això i quins són els resultats, no, que s'estan obtenint també?
Doncs bé, això és un projecte molt xulo que porta endavant Reme Fructuoso, que és regidora de Patrimoni, també d'Emergència Climàtica, que va contactar en l'Observatori de Pastoralisme amb el company, i la veritat que està donant uns bons resultats, està convergent relativament, tenim una zona forestal molt xicoteta, bueno, tot el terme xicotet, està donant un bon resultat, però clar... no sols en les cabres, sinó també farem en brigades forestals neteges de camins, desbrossament de camins, desbrossament de zones forestals, però la veritat que sí, és molt efectiu, és molt gratificant i també volen que els xiquets d'escola s'apropen, que ho coneguen, perquè està molt bé i la veritat que fa molt bona feina de desbrosse, perquè es mengen hasta quasi les carrasques xicotetes, les carrasques borda i tot.
Seria... molt bonic, no? Ese acercament, ese apropament entre els xiquets, els més menuts, no? I els animalets, no?
Així no és, perquè la veritat que és molt bonic i necessitem recuperar aquesta connexió en el camp, en el rural.
Bueno, parlem d'altres animals, els porcs senglars, ese control, esa vigilància que s'està fent des del Verger, també junta amb els poblets, junta a Ondara, no? Esa campanya també. Vasili.
Sí, la veritat que està sent prou efectiva, sobretot al Verger i als poblets, a les zones on no es pot caçar, perquè evidentment a la Segària els caçadors també estem fent una molt bona feina, l'Associació de Tir de la Muntanyeta, i nosaltres això ja portem ja vora 300 porcs senglars o més de 300 ja capturats i està notant-se que baixa la densitat i, bueno, hi ha altres pobles que també Dénia també està actuant en aquest sentit, en Beniarbeig estan actuant més a través dels caçadors, però la veritat que en conjunt estem treballant prou bé i ara estem aprofitant també les ajudes de la conselleria per a reduir el cost també. I bé, superbé, i tots els que estem caçant estan lliures de patologia i això, són exemplars sans, que van també per a ús càrnic, que no es perden, no es desperdicien, i bé, està resultant prou útil per a la ciutadania, sí que es nota una menor densitat.
Uh-huh. Parlem d'habitatge, et pareix, ara? Uh-huh. Perquè, bueno, a principis d'any l'Ajuntament va aprovar una moratòria per als pisos turístics, al igual que altres ajuntaments de la nostra comarca. Quins són els resultats que s'estan obtenint al respecte?
Clar, el que estem evitant és que dins del poble mateixa s'expandisquen els allotjaments turístics, que són com una espècie de virus de nostres temps, que no li se posa coto per cap de costat, i sí que estem a la Generalitat i al Govern Central a parar tot això, perquè en el boticari, que s'ha quedat fora, ja n'hi ha, que per cert han llevat les dades obertes de la Conselleria de Turisme, no podem accedir ara als que n'hi ha exacte, però més de 200 n'hi ha ja. I ara el que pretenem, bueno, es van adherir al Pla Viu de la Generalitat, que no tenim notícies, i ara estem explorant, per exemple, demà tenim una reunió amb FECOVIN, la Federació de Cooperatives d'Habitatge Valenciana, per a veure si podem fer habitatge cooperatiu, si podem fer vivenda de protecció oficial, quines ferramentes tenim des dels ajuntaments per a fer-ho d'una manera més o menys autònoma. És molt complicat, ajuntaments tan menuts com nosaltres, però la nostra voluntat és iniciar la construcció d'habitatge públic aquesta legislatura, encara que és molt ambiciós i no sé si puc comprometre'm a tal cosa, però sí que deixar-ho encaminat.
Mm. Parlem d'economia, mirem cap al polígon industrial del Verger. En una última entrevista que estigueres així a Dénia FM vas parlar, no, de, bueno, pues d'esa intenció, no, també de, bueno, pues donar una miqueta més d'espenta, no, també a ese model econòmic del Verger, al tema del polígon industrial. També me'n recorde, pues bueno, l'antiga fàbrica de Bimbo, que no sé si sabem ja quin serà el destí o no, o quina és la fàbrica o la indústria que es posarà ahir en el seu lloc, Basili.
Doncs bé, la veritat que la fàbrica ja està adquirida pel grup Grain, que és sobretot al voltant de la farina i productes de pa, de panaderia i de més, que és una línia molt pareguda. Van tindre una reunió fa poc en el propietari. Sí que és veritat que falta començar tots els temes urbanístics i de més, però sí que estem en una bona sintonia. I pel que fa al polígon industrial, també a la passada legislatura es va acabar els pleits després de 20 anys. I ara el que hem fet és reunir-nos amb l'IVACE, l'Institut Valencià de Competitivitat, per tal d'accedir a ajudes per acabament de polígons que han eixit i que ens hem adherit. Ara la consultora amb la que hem contractat està redactant els costos que podríem incórrer i veure també les ajudes com podem accedir i demés, per a acabar el polígon com a tal, que sigui un polígon industrial i també poder accedir a les ajudes de l'IVACE per a polígons ja acabats, de millora i conservació, i activar les entitats municipals de gestió, com a Niana Sindènia, en Pedreguer, que són un exemple a seguir i és un model molt bo de governança a mitges entre l'Ajuntament i el polígon i els propietaris del polígon.
I acabem aquesta entrevista, si et pareix, mirant a un poble veí, que és el dels Poblets, no? Demà està convocat esa sessió de plenari per a debatre la ja fallida moció de censura contra José Luis Mas, l'alcalde de Compromís els Poblets. Però bé, bueno, no sé si ja s'ha dit tot, Basili, o es pot dir alguna coseta més al respecte.
No, jo... En el plan positiu, felicitar al govern dels Poblets, felicitar al PSPB que ha entrat al govern dels Poblets, que han fet una molt bona tasca en aquest sentit. I el pacte, nosaltres, per exemple, en Vergen, el PSPB és excel·lent i les relacions immillorables. I, bueno, és que també de les persones que vaig a dir, pensant que anava a fer un desembarco on van dir i han caigut com a Stalingrad. Han tingut xasco, però, bueno, la vida és el que té. Però... no cal més comentaris perquè és això, tindrà implicacions al Verger també perquè n'hi ha rumors i això, però ja està la cosa així que no acaba de brotar. Però bueno, estem, nosaltres estem a l'expectativa, ja veure vindre, i que el sol espera a tots. I enhorabona al govern dels pobles de nou i a l'alcalde José Luis, que sabem que ho ha passat molt mal, que ningú mereix passar per això, i molts ànims i molta força.
Molt bé. Vasilis Alort, alcalde del Verger, moltíssimes gràcies. Gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Atención, ¿quieres ser policía nacional o guardia civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de policía nacional y 3.118 plazas de guardia civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Y seguimos con más noticias. Miramos, como comentábamos en nuestra portada, ese décimo aniversario de Denia como ciudad creativa de la gastronomía de la UNESCO. Fue el 11 de diciembre de 2015 cuando era reconocida con ese título. Han pasado 10 años y se va a celebrar y a conmemorar con diferentes calendarios, con diferentes eventos que van a comenzar ya este mes de septiembre y se van a prolongar hasta bien entrado el año 2026. También señalar que el acto central por este décimo aniversario será en el mes de diciembre. Para abrir boca, el día 20 de septiembre se ha programado un espectáculo de humor a base de circo y magia que tendrá lugar en la Plaza del Consell, el espectáculo de humor Antipasti. Y también este mes de septiembre, 27 y 28, ya saben que se celebra DNA Festival en gastronómico en la Marineta Casiana, y también ahí va a tener pues su especial hincapié en ese décimo aniversario. Nos lo explica el alcalde Vicent Grimat.
Convidar a una ciutat de cada continent, de les ciutats creatives, de les 50 que som avui en dia. Vull recordar que quan vam començar en el 2015 érem sols 18, però han anat ampliant el número i ara som a vora 50. Estarà la ciutat de Parma en un cuiner i la ciutat italiana, en la que tenim molta relació directa amb ell i en la que hem fet molts projectes. Vindrà un cuiner també d'una ciutat japonesa, de Suruoka, d'una mexicana de Mérida, d'una del Líban, Zalé, i una altra de Camerún, que des de l'any passat formen part també dos ciutats o tres, crec que són, del continent africà, que en aquest cas serà de Kongsamba.
Más actividades, calendario completo en nuestra web marinaalta.es. Y más en Denia, porque lo comentábamos también en nuestra portada, ese proyecto que pretende el Ayuntamiento de Denia para renovar lo que es la explanada de Torre Cremada. Un proyecto de participación ciudadana que era presentado esta misma mañana por la edil de urbanismo, María Josep Ripoll, y el concejal de participación ciudadana, Pepe Domene, que el objetivo es que la explanada de Torre Cremada sea más humana.
Un procés participatiu específic, no?, per a lo que serà la futura explanada de Torre Cremada, perquè volem millorar aquest espai urbà, volem que sigui un espai molt més agradable, molt més humà, no?, més humanitzat, i volem comptar amb totes i tots els denieres i denieres per a que ens ajuden, no?, a enfocar com pot ser aquesta Torre Cremada, aquesta explanada de Torre Cremada del futur, sense deixar de banda l'ús tan polivalent que té aquest espai per a la nostra ciutat.
Y hablando del mismo, vamos a hablar también de todo ese proceso participativo, porque el próximo 1 de octubre se va a realizar un taller técnico para delimitar qué se puede hacer en este área y cómo se pueden incluir los proyectos ciudadanos. Posteriormente, el 25 de octubre se celebrará un taller abierto a la ciudadanía donde los vecinos podrán compartir sus ideas y sugerencias sobre el uso del espacio. Además, se habilitará un muro digital, un espacio virtual interactivo donde las personas podrán aportar sus ideas y comentarios. Domènech ha resaltado que todo el proceso será digitalizado a través de encuestas online accesibles desde la web del Ayuntamiento, la app de Denia y un código QR disponible a partir del 1 de octubre en diversos puntos de la ciudad.
En lo que referente al tema digital, anem a posar en marcha primer una enquesta y un mur digital que permetrà recollir les idees de la ciutadania. Després d'aquestes enquestes, que estaran actives durant tot el mes d'octubre, se debatran i se prioritzaran en tallers presencials, com aquest del dia 25 d'octubre i altres que farem en el mes de novembre. Una vegada recopilades les idees, es realitzarà un altre taller obert, previsiblement a finals del mes de novembre, el dia 28, tenim previst, on es plantejaran alternatives de disseny per a ser analitzades, prioritzades i complementades amb les aportacions dels veïns. O sigui, que ja tindrem com un esborrany de possibles actuacions i ahir els veïns ja podran també aportar les seues idees. I finalment ja passaríem a la fase de redacció del projecte final, la tramitació i execució, on hi haurà també una comissió ciutadana que s'encarregarà de fer el seguiment i l'avaluació del resultat perquè siga el més ajustat possible a les demandes veïnals.
Y en Calpe, el ayuntamiento, en nota de prensa, ha criticado que se ha visto obligado a intervenir en la preparación del centro educativo temporal IES Les Salines, ya que la Consellería de Educación no ha entregado el mobiliario ni el personal necesario para su montaje y limpieza. Al respecto, el Partido Popular Calpino también ha emitido un comunicado respondiendo, denunciando la actitud del tripartito al intentar trasladar, señalan, a la Generalitat Valenciana la responsabilidad de este retraso cuando el origen del problema, indican, está en el incumplimiento del propio ayuntamiento. Noelia Císcar es la diputada del Partido Popular en Les Corts.
Consellería ha cumplido. Ha cumplido con las aulas prefabricadas. Más de 100 módulos han sido instalados, más de los previstos en un inicio y antes de que la obra civil estuviese finalizada. Consellería no tenía la obligación de instalar las aulas hasta que la obra no estuviese totalmente finalizada.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Ford Auto Christian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Javea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
A quien saludamos de nuevo, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, pues estaremos un poco pendientes de lo que nos vayáis contando los servicios informativos. Sí, aunque no lo parezca, habrá que estar muy atento a la radio, a las redes sociales oficiales, porque hay muchos equipos que han comenzado a entrenar, sobre todo con la cantera, y hoy muchos municipios han optado por cerrar los recintos deportivos como previsión a las lluvias que puedan caer en las próximas horas. Por eso digo que siempre no está de más estar muy atentos a las noticias que lleguen por canales oficiales y también, por supuesto, a través de la radio. Pero hay que hablar de baloncesto, del Club Básquet IFAC Cal, que ha incorporado a sus filas dos hombres interesantes, sobre todo en el juego interior. Estamos hablando del pívot congoleño Daniel Cabella, con experiencia en lo que es Liga EVA. Ha sido jugador del Club Baloncesto Elda y también llega un jugador irlandés, Elio Kerley, que también va a reforzar ese juego interior. Además, se confirma la renovación del escolta Kiko Corona. Ya que hablo de baloncesto, señalar el buen papel que hasta el momento está realizando el equipo cadete del Paido Sandenia en la fase de ascenso a preferente. Ganó su segundo partido en Ollería, 57-68, y el domingo se la juega el primer puesto ante el Club Baloncesto Sueca en un partido que se va a disputar en el pabellón municipal de Benarés. Y cerramos con Fútbol Sala, porque el Club Vianense de Fútbol Sala perdía en su segundo partido de pretemporada en casa ante el Club Fútbol Sala Las Faras del Pi por 2-3. La formación que dirige Dani Franco se midió a un rival de categoría superior y dejaron, pese a ello, una buena imagen, sobre todo mostrando que todavía les queda mucho margen de mejoría en su juego.
Pues sí, como bien decías, Javier, muy pendientes vamos a estar de las previsiones meteorológicas. Ahora ya Avamet indica que en Denia se habrían acumulado en la zona de Lerrotes ya más de 35 litros en este episodio de lluvia. Llegamos así a las 2 de la tarde.